en papel. Si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti.
I amb aquesta cançó que els Mecano varen dedicar a Salvador Dalí, ens ha portat per arribar fins al punt de les 12. Moment que fem una pausa i tornem ja de seguida per començar aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Jazz FM, l'oasi del swing i les músiques improvisades a Ràdio L'Escala. Un menú musical suggerent, amanit per tota mena de curiositats i anècdotes. Un espai proper i divulgatiu presentat per Enric Carreras Puigbó.
Deixa't encisar per Jazz FM tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa per a la xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 del vespre.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, 12 i 2 minuts, i és aquell moment que farem l'abans de l'informatiu i després ens posarem ja a fer el concurs i tot això amb l'ajuda de l'Abel Font. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota dona.
Molt bé, saludats els homes i les dones, és aquell moment de saber avui a l'informatiu de la una quins temes ens presentarem.
Mireu, la primera notícia fa referència al ple extraordinari de l'Ajuntament que s'ha reunit aquest matí per aprovar una modificació al plec de clàusules d'adjudicació de les terrasses del passeig de Riells. Això és un plec de clàusules que ja havia estat aprovat pel ple, però arrel d'una modificació que hi demana la Direcció General de Costes, doncs s'ha hagut de modificar. Què es modifica? El fet que el plec preveia una adjudicació per 4 anys i es deixarà només per un any. I per què aquesta reducció del termini? Doncs perquè ara a Costes hi veu una irregularitat, o hi ve, diu que les terrasses del passeig de Riells no s'adapten a la normativa. Diu que aquestes terrasses o aquestes estructures haurien de posar-se i treure's cada any perquè ocupen la zona marítimo-terrestre. Però això també sembla una incongruència quan és el mateix Departament de Costes o és la mateixa institució qui va aprovar de construir aquestes estructures ara fa 20 anys, 20 anys ja que existeix aquell passeig. Per tant, a partir de 2019, si no hi ha un canvi d'última hora, s'hauran d'enderrocar aquelles terrasses o aquelles estructures i posar-ne de noves que es puguin instal·lar a l'estiu i desmuntar a l'hivern. Més detalls a la una. De moment això. Notícia una. Una altra notícia de relleu també és el fet que l'Ajuntament hagi rebut una subvenció de 50.000 euros de moment per a la redacció del projecte d'una nova biblioteca. Es podrà fer una nova biblioteca a l'Escala, adaptada a les mides de poblacions de més de 10.000 habitants, com és ara l'Escala, i l'Ajuntament comunica que la construcció d'aquesta nova biblioteca es faria al que és a l'actual edifici de Can Maset.
On estem nosaltres, aquí mateix.
És a dir, on hi ha els estudis de ràdio L'Escala, aquest edifici que fa cantonada entre l'Avinguda Girona i la plaça de les Escoles. Un edifici que havia estat antigament un aparthotel, que en el seu moment va comprar l'Ajuntament i que amb petites reformes o adaptacions ja ha anat acollint instal·lacions com l'àrea de cultura i de servei social, l'escola d'adults, escola de música, escola de dibuix i pintura en el seu moment, espais per diverses entitats, ràdio L'Escala, televisió L'Escala i tot allò que s'hi ha anat, tot allò que s'hi ha anat posant. A veure, no hi ha concrecions encara, senzillament hi ha el fet que rep aquesta subvenció i que l'Ajuntament diu la nova biblioteca la farem a Can Maset. De quina manera? Doncs enderrocant tota la part vella de l'edifici. La part vella, per part vella s'entén la que mira a la plaça de les Escoles. Mm-hmm. La part nova seria l'espai que ocupa en planta baixa la llar del jubilat, primera planta la sala polivalent, segona planta escola de música, tercera planta escola d'adults i televisió i Canal 10. Això, en teoria, és la part nova. La part vella és on hi ha, a dalt de tot, Ràdio L'Escala, a sota Escola d'Adults, a sota Àrea de Serveis Socials i de Cultura, més a sota el despatx de Protecció Civil, el despatx del
Pla
de Barris, l'entrada, el Punt Òmnia, etc. etc. El calendari encara no n'hi ha, però de moment la notícia és aquesta, i a partir d'aquí entenc que es començarà a posar data de caducitat als estudis actuals de Ràdio L'Escala.
Quedarem muts?
No, vull pensar que no. Ja trobarem un espai alternatiu. Ni que hàgim d'anar a la plaça a fer ràdio.
Un lloc que ho atrirem.
El titular és aquest. L'Ajuntament rep 50.000 euros per la redacció del projecte de nova biblioteca. Aquesta s'instal·larà a l'edifici de Can Maset. S'enderrocarà a la part vella i es construirà de cap i de nou. Més notícies. Ens fem ressò de temes que tenim pendents encara del cap de setmana, com és ara la festa de presentació de la nova associació de dones Salam. Es va fer a la sala polivalent amb molta assistència. Salam és una entitat, ja ho vam dir, la moda de prèvia, és una associació que pretén treballar per una millor integració de dones nouvingudes a l'Escala. I hem de comentar també, que no ho hem fet encara, els concerts d'instruments dels alumnes de l'Escola Municipal de Música El Gavià, que celebrava dissabte a la tarda i vespre a la sala polivalent. Era, de fet, aquests concerts que es fan cada any, el tastet que fan els alumnes de cara als familiars de la seva evolució acadèmica i d'aquelles peces que preparen al llarg del curs amb el seu instrument. Ja no tant el concert de Nadal, on actuen sobretot més en formació de col·lectiu, en camp coral, sinó dir els que toquen piano ensenyen una peça de piano, o guitarra, flautes, etc. L'informatiu es completa encara amb l'agenda d'activitats. Ahir va haver un acte important, un acte de relleu, o si més no un acte entranyable a Figueres, vinculat amb l'Escala, l'estrena de l'exposició de fotografies de Basili Gironès. Avui hi ha la sessió de running, demà grup de lectura de novel·la, divendres exposició de Rafael Ramis, assemblea del Club Tenis L'Escala i reunió informativa del Via Crucis. Dissabte, presentació del llibre sobre la figura de Jaume Pellicer, Lleonard en Quicos, a càrrec de Rafael Bruguera, i teatre al CER amb el musical Cabaret Passion Rouge. Diumenge, la visita especial a Empúries en joc i el ball al casal del jubilat. Pel que fa al temps, ens explica Sergi Corral que torna un panorama més fred, acompanyat encara d'alguns núvols i provençal o tramuntana. Tot això a l'informatiu, just després, alcaldia, en directe amb Víctor Puga, alcalde de l'Escala, per atendre totes aquelles trucades que vulguin formular-li als oients sobre temes d'àmbit local o de responsabilitat del municipi, i aquelles preguntes que puguem formular-li des d'aquí a l'estudi, per exemple, vinculades amb la biblioteca a Can Maset.
Segurament que sí, que ens ho acabarà d'aclarir l'alcalde.
Jo ja aquesta subvenció. Tinc apuntat aquí, pregunta-li a l'alcalde sobre com es farà la biblioteca a Can Maset i mentrestant què en farem de la ràdio quan hi hagi obres. Això li preguntaré.
Bunt hem d'anar.
Què hem de fer? Tot això serà el contingut de la franja més informativa d'una a dues a aquesta sintonia Ràdio L'Escala.
Molt bé, doncs aparquem, o més ben dit, tanquem la franja informativa, obrim la de concurs. concurs. I en el concurs hi tenim un dècim i un menú.
El dècim és gentilesa de l'administració de loteria L'Anxova Milionària de l'Escala i el sortegem cada dijous entre tots aquells que prèviament ens hàgiu trucat i ens hàgiu encarregat un número. El menú és gentilesa del restaurant El Mesón del Conde, que ja ho sabeu tots,
sí,
les millors calçotades del món
les trobareu al Mesón del Conde.
De moment són 6 els aspirants que es volen repartir aquests premis. Amb el número 1, la Dolors Casadevall, el 2, la Francisca Callol, 3, Anna Maria Sureda, 4, Fina Sabrià, 5, Dolors Llós, 6, Salvador Simón. Per qui serà el número 7?
A veure, doncs
vinga, fa de mal dir.
Això ho sabrem de seguida. Bon dia.
Hola, bon dia. No és el 7, eh?
Espereu-se.
Jo
espere...
he vingut,
sí,
per donar les gràcies a vosaltres i al Mesón del Conde,
mm-hmm,
perquè vàrem anar-hi divendres,
okay,
a fer la d'això, la calçotada.
Sí.
D'això, a fer la d'això.
Sí, sí, sí,
a
fer la calçotada.
Sí.
I va ser fantàstic. Mm-hmm. Fantàstic, fantàstic.
Carai, carai, doncs mira, ens alegrem.
I jo crec que se mereixen, doncs, que els que anem, que ja que ens fan aquesta cosa de donar-nos això, doncs de que se sàpiguen que s'ha menjat molt bé també.
Què vau menjar? Carme, i... Carme, Carme.
Mane.
Explica'ns-ho, va.
Vinga,
que,
Manu,
què vau menjar? Què us van servir?
Vinga. Per endavant ens van portar una plateta amb olives.
Uh-huh.
Després ens van portar una torrada molt gran, molt grossa, perquè això de gran n'és pas d'aquí.
De pa de
molt
pagès.
Grossa,
sí.
Una per cada un, amb all i tomata. Uh-huh. Després ens van portar una teula en calçots, que n'hi havien molt,
oh,
i encara ens van dir si volíem tornar a repetir.
Uh-huh.
I jo els hi vaig preguntar què hi ha darrere. I diu, hi ha això i això, ja us ho diré ara. I jo dic, doncs no cal que porteu calçots. A darrere ens van portar com una bandeja de tombats lluites, perquè així ens entendrem,
sí,
i hi havia un piló de mongetes d'aquelles tan petites, tan bones, ballis i
mongetes del ganxet.
Sí, del ganxet. I després hi havia dues patates a la brasa.
Oh,
i després hi havia...
Ostres,
un tall de pollastre.
Vinga, un de pollastre.
Un de botifarra.
Un de botifarra.
Un tall de bistec.
Bistec.
Un, com se diu, un polpís.
Vinga.
Un polpís. Morcilla.
Oh.
I em penso que no hi havia per res més.
Home, Déu-n'hi-do. Us ho vau acabar tot?
Què dius?
És impossible.
Ni pensaments. Jo si m'haguessin dit què volia, els hi hagués dit, poteu-me un tall de botifarra, que ja en tinc prou.
Ja en farem prou.
I després, a més, el vi, molt bo.
Mm.
Ens varen portar una copa de cava, una d'això, si com se'n diu, una tarra de crema cremada,
sí,
feta d'ells, catalana.
Crema catalana.
I després ens van dir si volien cafè. I jo ni el cafè m'hi cabia, vaig dir, no, ja me'l prendré a casa més tard perquè no m'hi cap.
No.
De veritat.
I en el restaurant no pots dir, vull t'embolic amb el que me l'enduc a casa, no, amb el cafè això no es fa.
No, la carn ens varen dir que si la volíem ens la podíem endur, eh? Tot el que hi havia en aquella bandeja, jo els hi vaig dir que gràcies, però que no, que no. Que ja estava...
Carme,
al vespre no em passaria.
Escolta'm, doncs, encantats de la vida.
Carai.
De veritat, que
no hi ha pas, no hi ha pas millor falca publicitària en una ràdio que un oient digui el que estàs dient.
No, de veritat que sí. Per això us he volgut trucar, perquè val la... Bueno, jo vaig quedar molt contenta, ells molt atents, tant els nois com les noies que hi havia allà, i molt bé.
Uh-huh.
Us ho agraeixo molt, estic molt contenta i que ho puguin disfrutar d'altres.
Doncs nosaltres també, Carmen, que
vale?
Que hagués anat molt bé. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Felicitats.
Que vagi bé.
Jo sentia de fons, perquè l'aïllament acústic d'aquest espai on estic no és pas que sigui molt i molt perfecte, i a més tinc la porta oberta, per tant sentia de fons el telèfon, no sé si era...
És que després del que ha dit la Carmen, és que la gent està ja trucant com desesperat.
És que hasta jo trucaria, 972-77-1000.
Bon dia.
Bon dia.
Parlem amb...
La Manolita.
Manolita.
Que li toca... Quin número li toca a la Manolita?
El número 7.
Molt bé.
La Manolita ja l'ha fet alguna vegada, la calçotada,
sí,
l'any
sí,
passat.
Sí,
l'he fet dos anys seguits.
Uita, uita.
I és com
molt,
diu la...
Sí, molt bé, eh?
Com
molt
diu
bé.
La Carme, també?
Sí, molt bé.
Doncs tens el número 7 pel sorteig del dècim demà i la calçotada divendres.
Molt bé, d'acord.
Gràcies. Gràcies a tu per trucar.
Adéu-siau.
Adéu.
Som a tants com a 7, som dimecres, és quasi un quart, per tant, si entra una altra trucada l'agafem i si no, ho deixaríem per demà.
És que amb el que ha dit la Carmen, penso que la gent ja no es pot aguantar de... Veus, el que et deia jo. Qui s'aguanta després que t'expliquin tot
no,
això? Bon dia!
Hola, bon dia!
Amb qui parlem?
Amb l'Àngela Poc.
L'Àngela Poc.
A l'Àngela també, l'Àngela també li agraden els calçots?
Ui, sí, vaig quedant jo, noi. Uita. Amb la vostra, però també amb la meva, eh?
Ah, està bé, està bé.
A veure, doncs a veure si continues tinguent la sort que has tingut.
L'any passat que me va tocar, ara sí. Dos anys, vaig convidar el meu germà i també li va agradar molt i també hi ha tornat alguna altra vegada.
Mm. Carai, carai, carai.
Li fem propaganda, no?
I és clar que sí. Mm-hmm. Doncs a veure si teniu tanta sort com altres anys. Tens el número 8, Àngela.
El 8, gràcies, sí. Gràcies.
Molt bé, a tu que per trucar.
Vull sort que estic molt contenta de vosaltres, eh? De la ràdio, bueno, la televisió,
oh,
tot. Oh,
em vas a parar.
I nosaltres també de tenir oients com tu, Àngela.
Gràcies,
moltes gràcies.
Vinga.
Adéu, bon dia.
Sí, sí, sí. Fins al número 8 i demà, si un cas, hi tornaríem. Ens voleu trucar? Feu-ho. No sortireu en antena, però us agafarem i us donarem un número igualment.
Ens voleu passejar? Pues també.
Doncs feu-nos un WhatsApp.
En WhatsApp.
El 627 40 53 99.
Molt bé, ho deixem aquí.
Deixem-ho. Doncs
fins a la 1.
Va, doncs, fins a la 1.
Bé, suposo que els oients que hagin escoltat aquesta estona ens estiguin escoltant allò que, com se diu popularment, si us haurà fet la boca aigua, del menú que ens ha explicat la Carme del menú calçotada del Mesón del Conde. De fet, hem tingut trucades, o varen, aquest any no, però recordo l'any passat i els altres anys, de gent que hi ha anat per agrair el primer el bon menjar i també el bon tracte que van tenir, allò que et don ganes de tornar-hi, ja no sols perquè et torni a tocar, pot ser un altre any, sinó que dius, és igual, encara no m'hagi tocat, jo tinc ganes d'anar a fer un bon menú calçotada com el que me preparen al Mesón del Conde. Molt bé, ja ho saben, poden anar trucant al 972771000 o al 627405399. Aquí, missatges de text o missatge de veu, que sempre el tenim aquí pendent, el tenim aquí, doncs, el nostre número obert, que jo sempre doncs, estic mirant que arribi algun missatge. De moment avui no en tenim cap, ahir sí doncs, que hi havia en Salvador, que li van donar el número 6, en Salvador Simón, i aquest número obert per qualsevol cosa, dedicatòries, tot el que faci falta, consultes, intervencions amb... a les places, a les tertúlies, l'alcalde poden fer servir 627 40 53 99. Bé, 12-17 minuts, anem a pair-ho tot això amb música, el que ens porta l'animal, el grup Animal, l'animal grup, es diu un animal. L'any passat va ser un dels anys d'exclusió d'aquest grup i amb un tema com aquest, Només amb tu.
Les paraules volen només amb tu. Només amb tu. M'he quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem i hem aconseguit que pari el temps. He rigut com mai havia pensat. M'he sentit allò més desitjat. Hem jugat a ser interessants i hem passat mil hores a aquell bar. Només amb tu els dies són més fàcils. Només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Només amb tu, només amb tu, només amb tu. Mai he sabut el que pensava. L'he estimat desmesuradament. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que et fan més valent. Només amb tu els dies són més fàcils. Només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Només amb tu, només amb tu. Obre la porta del cel. hores són més fàcils, només amb tu. Les hores se m'escapen entre els dits, només amb tu. Les hores passen ràpid, només amb tu. Mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent.
Animal, només en tu, el tema que acabem d'escoltar, aquest primer d'aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I després d'escoltar aquest tema, és aquell moment que anem a l'agenda d'activitats. Destaquem algunes de les que es poden fer durant aquesta setmana.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I comencem amb l'activitat de demà dijous a la biblioteca. A 8:45, el grup de lectura comentarà la novel·la Un secret de l'Empordà, d'Imma Tovella, que és la que han estat llegint aquest grup durant aquest mes de febrer. Com dèiem, a 8:45 a la biblioteca Víctor Català. Per divendres, dia 23, a les 7 de la tarda, l'inauguració de l'exposició de Rafael Ramis, pintor de marines, i també una conferència inaugural de Mariona Sugranyes amb Realitat i Llum, amb l'obra de Rafael Ramis, a l'Alfolí de la Sal. I a les 9 del vespre, reunió informativa per a participants al Via Crucis 2018. Serà a la sala d'actes municipal a les 9 del vespre. Per dissabte i diumenge, ja les últimes visites romanes de febrer a Empúries, i també dissabte a les 7 de la tarda la representació de l'obra Cabaret Passion Rouge al CERT. Al CERT, a les 7 de la tarda. Aquestes són algunes de les activitats que destaquem dintre de l'agenda d'activitats culturals. Activitats més completa, l'agenda més completa a l'informatiu de la UNA. Tots 23 minuts, continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i és aquell moment de llistes. Cada dimecres tenim aquestes llistes, les llistes del dimecres, de coses que ens criden l'atenció, ja sigui en format de rànquing o no. Avui sí que serà format de rànquing, perquè avui és dels millors, les millors marques de rellotges. El rellotge ha estat el protagonista aquesta setmana a l'Escala, perquè el rellotge del campanar s'ha posat en funcionament després que estigués un temps que no anés bé, no marqués l'hora correcta, quasi ni marcava l'hora, i a partir d'aquesta setmana ja funciona amb tota normalitat. El rellotge és important, sobretot per als que van sempre amb un temps marcat. El rellotge, els que portem de munyaca, antigament doncs, es portava molt de canell, si m'ho digui bé, de canell, es portava molt també durant un temps rellotge de butxaca, ja que encara avui dia doncs, el fa servir. Però sempre, sempre pendents del temps, sempre el temps que ens marca la nostra vida, el que hem de fer dia a dia. I per això doncs, avui hem triat aquestes millors marques de rellotge. Comencem les 8, comencem per la número 8, que és la marca Lotus, que és una marca de festina. Festina és una firma de rellotges espanyola originària de Suïssa. Es va crear l'any 1902 a la Chaux-de-Fonds i el 1984 el gadità Miguel Rodríguez, president espanyol de la marca Lotus, adquireix la signatura, formant Festina Lotus, encara que des de llavors els rellotges ja no són suïssos. El grup és propietari de les firmes Candino i la signatura de rellotges de Lux Perrelat, que sí són de fabricació suïssa. Els seus centres de producció són a l'estat espanyol, es localitzen a Barcelona i Toledo. Cal dir que la marca és la cronometradora del Tour de França, entre altres carreres ciclistes. No acaba aquí la seva relació amb el món ciclista. Des del 89 fins al 2001 va patrocinar l'equip ciclista que va participar al Tour de França, el Giro d'Itàlia i la Volta a Espanya. I també un dels equips que tingué aquell escàndol de dopatge, els que formaven part de l'equip Lotus Festina. Bé, al número 7 hi tenim Cartier. Cartier és una fàbrica francesa de rellotges i joies fundada l'any 1847 per Louis-François Cartier, pertanyent al grup suís de béns de luxe Richemont. Cartier és una manufactura rellotgera, atès que molts dels seus rellotges compten amb un mecanisme de factura pròpia. La corporació porta el nom de la família de joiers Cartier. El control finalitzat el 1964, que van ser coneguts per crear diverses peces famoses, incloent el collaret de diamants Bastiari. Continuem i amb el número 6 hi tenim Seiko, que és una marca de rellotgeria japonesa fundada el 1881 per Kintaro Hattori Seiko. És una autèntica manufactura rellotgera, atès que els seus rellotges, fins i tot els de gammes més bàsiques, compten amb mecanismes de factura pròpia. Passem ja a un altre, com és el Patek Philippe & Co., que és una empresa suïssa de rellotges de luxe. En l'actualitat, la família Stern és la propietària de l'empresa. El seu president és el multimilionari Henri Stern. Amb els anys, els rellotges Patek Philippe han estat usades per un nombre notable de persones, inclosos membres de la realesa. Amb el número 4, Tachauer. Tachauer és un fabricant suís de rellotges de luxe, tant rellotges esportius i cronògrafs, amb una forta vinculació amb el món de l'automobilisme. Forma part de la companyia d'articles de luxe. El lema de la companyia és Swiss Avant Garde Science, Vanguardia Suïssa des del 1860. I ara ens anem amb els que es consideren els tres millors. En tercera posició, Casio. Qui no ha tingut un Casio, sobretot de marca digital? Doncs Casio Computer és una empresa que fabrica dispositius electrònics fundades el 1945 i amb la seu a Tòquio, la capital de Japó. Casio és especialment coneguda per les seves calculadores, però també per als equips d'àudio, PDA, càmeres digitals, teclats electrònics, rellotges, etc. Amb el número 2, seria la medalla de plata d'aquest podi, és Omega, una empresa fabricant de rellotges de luxe amb base a Biel, a Suïssa, i subsidiària de Swatch Group. El Reial Cos Aeri Britànic va triar el 1917 els rellotges Omega com a cronòmetres oficials per les seves unitats de combat. Igualment, l'exèrcit dels Estats Units, el 1818. L'any 69, 1969, la NASA va escollir la marca Omega perquè els rellotges Omega Speedmasters professionals fossin part de l'equipament dels astronautes, convertir-los en els primers rellotges a la Lluna. Omega, des de l'any 32, patrocinador oficial dels Jocs Olímpics, proporcionant dispositius electrònics que cronometren les proves de cada esdeveniment. I ja amb el número 1, Rolex. Això ja són paraules majors, perquè sempre veiem tothom que se li han de fer un bon regal, a vegades esportistes, que per guanyar alguna lliga o per guanyar un campionat els hi regalen aquest rellotge, el Rolex. Rolex és una empresa suïssa de rellotges de polsera i accessoris creada després de la fusió el 2004 de Montres Rolex S.A. en Rolex Indústria S.A. Els seus articles són considerats símbols d'un alt poder adquisitiu o d'estatus econòmics elevat. Rolex, una manufactura de rellotgeria, atès que els seus rellotges són fets per la mateixa empresa, considerada per molts com la més alta expressió de la rellotgeria suïssa. És una de les marques de rellotges més famoses i amb més estocs, ja que produeix generalment més de 2.000 rellotges al dia. L'any 2003, l'empresa va obtenir uns ingressos de 3 milions de dòlars. El 2007, la revista Business Week va situar Rolex al número 71 del seu rànquing de les marques més importants. Rolex, la millor marca de rellotges, i com veiem, els rellotges se'ls disputen entre Suïssa, que és la primera potència mundial, i el Japó. Lotus, Cartier, Seiko, Patek Philips, Tahauer, Casio, Omega i Rolex. Les millors marques de rellotges, la llista d'avui dedicada a el que portem a la canellera o el que portem a vegades a la butxaca, els rellotges. I també en el mòbil, és que ja hi ha gent que el seu rellotge el porta al mòbil, és que el mòbil hi portes quasi de tot. Bé, doncs continuem a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i tornem una altra vegada a la música, aquesta vegada amb els amics de l'atzar, els amics de les arts, no de l'atzar. L'atzar seria els amics del joc, no? També es podia dir així, però aquests són els amics de les arts. Dies sense cap accident.
Sense cap accident.
Desvetlla el telèfon tremolant i la veu a l'altra banda diu problemes. Pensava que ja no eres. Pensava que ja no eres.
sense cap accident.
El més calent a l'Aigüera.
30 dies sense cap accident, el tema que ens ha portat el grup Amics de les Arts. 12 i 35 minuts i ens anem amb l'Helena Puigdubeta amb la seva secció Patrimoni. Avui ens parla de dalt de la vila de Badalona.
Continguts en xarxa.
Patrimoni, amb Helena Puigdubeta.
Dalt de la vila és actualment un barri de Badalona. Situat sobre el turó d'en Rosés, constitueix el nucli antic de la ciutat, bé, el que queda del nucli antic. Dalt de la vila és patrimoni perquè és l'essència de la història de Badalona i de la manera de fer dels seus vilatans. És la raó de ser dels badalonins, i és que en els seus fonaments hi reposen les restes de l'antiga ciutat romana de Baètolo. Aquí encara respira l'aire del poble primigeni, de poble vell. En aquest punt, dalt d'un turonet, delimitat a una banda per la riera de Canyet i a l'altra per la riera de Matamoros, amb el mar i la sorra de la platja al davant, els romans hi van fundar una ciutat de nova planta. Sobre la línia de mar, amb bones perspectives, la situació els permetia veure i vigilar. Un primer nucli no gaire gran que, fins al segle XVIII, quan la ciutat s'amplia cap a la Plana de Mar, actual barri del centre, estava vinculat a l'entorn d'un temple reconvertit segles després en l'església de Santa Maria, vinculat també a la Torre Vella i a una plaça, l'actual plaça de l'Oció. Una àgora arrodonida d'on surten mitja dotzena de carrers, el de Sant Antoni, el de la Costa o el de Vilamajor, cap d'ells de traç recte que, durant l'època medieval, formaven part de la Sagrera, un espai sagrat de pau i protecció. La característica costeruda, laberíntica i estreta de bona part dels seus carrers, la mateixa estructura de les cases, donen idea de l'evolució del barri al llarg dels segles. Malgrat això, tot ell conserva una pàtina de cosa antiga, d'anys d'història, de generacions que hi han anat deixant petja. Dolors Nieto és la cap de recerca i documentació del Museu de Badalona.
No hi ha cap carrer que sigui realment recte. Són estrets, costeruts, però és allò, hi ha un cert silenci perquè no hi ha gaires cotxes, o hi ha una manera de fer de les cases que són antigues, encara que siguin de principis del segle XX. Però és una cosa de buf, perquè aquí les parets, moltes no són rectes, no són planes, són bunyegudes, tenen capes de pintura amb calç de sobre, tenen finestres més petites. És un lloc on tu pots caminar i distreure't i mirar amunt, perquè a vegades trobes coses. Si trobes una finestra d'època gòtica, que encara es conserva, trobes unes cases amb uns esgrafiats, o trobes una manera de fer que dius, oi, aquest balcó o aquesta finestra, oi, té quina paret més gruixuda, no?
A més de descobrir aquest ambient de la Badalona més rural, visitar dalt de la vila us permetrà entrar al Museu de la Ciutat i descobrir un dels conjunts arqueològics d'època romana més importants de Catalunya.
I després que l'Helena Puigdubeta ens hagi parlat d'aquest barri, aquest barri de dalt de la vila de Badalona, la secció Patrimoni, és el moment del safareig. I si entrem en el safareig i trobem una única persona que renta la roba, és la Nuri Català. Nuri, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora als nostres radioients.
Molt bé. Està molt bé, això, sí, del ràdio i ens, eh?
Sí, no, perquè a mi això de dir...
Televidents?
Televidents, televidentes... No, no m'agrada gaire. No. Oients, oientes...
Oients, bueno, oients...
No, els nostres radioients.
Ah, està bé. No és una paraula que es faci servir gaire, últimament. Sempre tothom pensa servir més aviat oients, oientes...
A tothom i a tothom.
A tothom i a tothom.
A l'Abel sempre ho diu. Tothom i tothom.
Molt bé, doncs... Si et sembla bé...
Ens anem a...
Comencem a rentar roba.
A rentar roba cap a Cornudella de Montsant.
Molt bé.
L'has vist?
Sí.
Va estar molt bé, eh?
Ho vas veure diumenge al vespre. Mira,
bueno, molt bé. Sí.
Els moments que me l'has...
La qüestió és veure-ho, visionar-ho.
Home, esclar, jo ho haig de veure per després fer els comentaris. Sí. Si no, maldita la gràcia.
Sí, va començar, però va començar fort. La primera persona que va trobar ja va posar el llistó ben alt.
Sí, perquè... En Minga,
en pobre Francesc Minga.
Pobre Minga, el va massacrar tot el monòleg.
Tot el monòleg, no, i això de Francesc Minga.
I em penso que el que tenia allò a dir, ojalà hagués callat, no hagués dit res. Sí. Perquè anava molt decidit, aquell.
Sí, anava ben decidit, no sabia el que li passaria.
Quasi me va semblar...
Va molt ben servit.
Sí, però me va semblar que era una cosa molt buscada.
Buscada?
No era espontani no era... de trobar-lo, perquè vaig veure la manera que aquell home baixava... No sé, me va donar la impressió. Me va donar la impressió que...
Molt mudat, anava molt mudat.
Per això, me va donar una falsa impressió, saps? Allò de dir, no és allò que el trobis espontàniament, sí. Sinó que li han dit, vés cap allà, que trobaràs el foraster i...
Que tu mateix.
Saps que hi ha un equip de producció abans que va veure els pobles i més o menys va sabent quines persones poden ser, que, a part de les que ell troba improvisadament, però sempre hi ha alguns altres personatges que van sortint perquè no... Per donar un xip més de xitxa,
no? Esclar, perquè si no poder... Faria un programa molt...
I aquest
molt
aquest el vaig veure molt xitxero, no?
Molt xitxero, aquest. Escolta'm, Allen, vinga, Allen, la directa va posar. Bueno, sí. I va ser l'estrella de tot el monòleg.
Sí, sí, sí. Bueno, sempre hi ha aquell personatge...
Sí.
Dels que...
I el carrer del Parlament...
Sí, bueno, està molt bé.
Quin carrer? No vas veure?
Sí.
Les flors? Era fantàstic, allò. Aquella verdor, un carrer tan bonic, eh? Sí. El carrer ja era maco. Uh-huh. I amb aquelles flors que hi havia allà, escolta, me va encantar. I aquelles dones allà, mira, feien el Parlament.
Sí, sí, de fet, és clar.
El safareig.
És la tranquil·litat que tenen aquests pobles així d'interior, que no tenen mar, no tenen res. No. La distracció de sortir al carrer, com ja el sol, diguem, va un xip més de baixa, i fer les tertúlies en allà. No? I suposo que és el que... Tots aquests programes encara... M'imagino que són rodats a l'estiu.
Home, de la manera que van perquè aquests pobles a l'hivern ha de fer molt de fred.
Sí,
I de la manera que van vestides, que van amb màniga curta, van sense mànigues, això és que ho va fer-ho. Va anar-hi a l'estiu a fer-ho.
Uh-huh. No,
i bé.
Hi ha tota una sèrie de personatges importants doncs, que es van anar trobant aquí.
Sí, va anar trobant i va quedar un programa... Molt, molt maco, molt divertit. Va ser molt divertit.
Mm-hmm.
Sí.
Després també el noi aquell que li va sortir allà, que estava fent de paleta.
Ah, sí, arremangat.
Arremangat, després va anar a fer una partida de tenis taula.
Sí, va anar a fer una partida, sí. Aquell noi també... Clar, jo t'he dit, va sortir de la manera que va sortir. Jo vaig dir, això és que estava... Això devia ser el mes d'agost, quan fa tanta calor.
Sí.
A l'hivern no hi van pas vestits d'aquella manera.
Home, costaria molt, sobretot
penso que no.
Aquell lloc. I després també és un dels llocs importants per la gent que li agrada fer escalada.
Escalada, sí. Hi ha uns grans escaladors. Mm. Ell ja va intentar... Ja, aquell que els té fitxats de la manera que caminen...
Sí, molt bé aquell.
Aquell també està molt bé, aquell.
A més, és professional. Professional, aquell noi, sí. I esclar, ja el tenen molt ben preparat. I és allò, primer...
Ho tenen al Montsant, allà mateix.
A part dels llocs per escalar natural, també tenen el que siguem aquells, les parets aquelles, per fer-hi escalada, allà en el pavelló.
Sí, esclar, per entrenar-se, que es diu el rocòdrom.
El rocòdrom, sí. Vull dir que és una cosa que, bueno, que els agrada, és un bon lloc d'aprenament.
I va dir que hi havia diversos poblets, ja va parlar de Siurana, que tu deies, Siurana de Montsant, ja va parlar.
No confondre en Siurana d'Empordà.
No, Siurana d'Empordà la tenim aquí.
A tocar. Siurana d'Empordà la tenim a tocar. O del Montsant ja queda més lluny.
Ja ens queda més lluny, oi tant, sí. No, va estar bé.
Uh-huh. I bé, doncs és un lloc que això, no?, que té aquesta importància, que a vegades, clar, vas descobrint coses que tu ni sabies, que els tenim tan a la vora,
no.
Perquè nosaltres mai ens haguéssim imaginat que, vull dir, que un dels llocs del món, perquè vas veure la classe de turisme que hi havia, que venia a escalada...
Quan va anar cap a Siurana, tots eren estrangers en allà,
sí.
Que anaven a escalar.
I preparar per estrangers amb els establiments i d'això, esclar, aquella gent viu de l'escalada.
Viu de l'escalada, totalment viu.
Siurana és un poble que si no fes escalada potser que hi serien dos o tres famílies, com a molt, no?
Poder sí, cada vegada irien marxant més gent, però això de l'escalada els hi ha donat vida i ve molts d'estrangers. I vaig quedar parada, anava amb un, i un francès, un altre anglès, un altre alemany...
És clar, està en el mapa de la gent que fa escalada, un dels llocs importants per anar a fer, i, clar, i les vies que s'han obert.
S'han obert, i ara hi ha molta afició, això, hi ha molta afició. Sí.
afició, que inclús hi ha una botiga, que era... Ja me'l tinc aquí...
Sí, sí, tenen una botiga que només venen...
En Ricard, el cap de colla, aquell cap de colla, que era tenir sí, aquella botiga només sí, dedicada a això.
Dedicada, només tenia tot, només coses per fer l'escalada.
Tot el mena d'estris.
Materials i estris i de tot.
I després la colla castellera.
La colla castellera, clar. Sí, sí, sí.
Que,
sí, sí.
Allò que
no... és el com ho varen dir-ho? El poble amb la colla castellera més gran, sí, per volum d'habitants,
la colla castellera Brivalls de Cornudella.
Això, Brivalls...
Ni jove ni vella.
Ni jove ni vella. I varen dir, som el més gran, com a... per cap el volum d'habitants se compta això, perquè esclar, a Valls són molt més, clar, més habitants a Valls.
Uh-huh. I a Valls hi ha aquella... Hi ha les dues colles.
La jove i la vella.
Que hi ha aquesta rivalitat entre les dues colles. I esclar. El que passa és que aquests, esclar, aquests només arriben a Castells de 6 i Castells
sí,
de 7.
Sí, ja ho varen dir-ho. Sí,
i ara,
sí,
clar, sí, acostumats a Vilafranca i tots aquests, que ja perquè... arriben als Castells de 10.
Ui, ui, Vilafranca sí, i Valls i tot això ja fan uns castells. Clar, Tarragona, els de Tarragona també.
Sí,
bueno,
els de Terrassa, vull dir. De fet, les quatre colles més importants són les Dugues de Valls, Vilafranca i els Minyons de Terrassa. Aquestes són la diguem, la...
Els
que
quatre...
juguen a una altra lliga, no?
Sí, la divisió d'honor.
La divisió d'honor
de
castells,
castellets.
Que aquests te poden fer, bueno, virgueries amb castells
sí,
i
sí,
són
sí,
els
no,
primers que han arribat a fer castells de 10, no? Que això fa temps inimpassable.
Quan venen les diades, que diuen, la diada sí, de Santa Tecla, la diada de
Sant Fèlix.
De Sant Fèlix.
Que es fa a Vilafranca, bueno, que aquesta sí, és la, de la casa quasi, és la més important. I a part el concurs de castells...
El concurs de castells, doncs quan veus aquells castells que fan, que són tremendos, allò...
No, és impressionant, és clar.
A mi me fa una mica de por i tot.
No, jo hi pateixo i disfruto. Com veus que ja l'han descarregat...
El meu home no vol veure-ho perquè diu que vol.
Home, es pateix. Sobretot com hi ha aquests castells de gamma alta, que en diuen, com fan castells ja de 9
sí,
o castells de 10... I a més,
ja dic, no, de la mà,
el que és impressionant, a part de fer el castell de 10, com fan aquell castell de 9, que al mig hi ha un pilar,
sí,
allò que has d'anar al tanto a l'hora de descarregar...
De descarregar, perquè només queda el pilar del mig.
Queda el pilar al mig,
ja
allò és un patiment extraordinari.
Extraordinari,
perquè, esclar, has de pensar que la manera que han de baixar per no tocar l'estructura del mig, per no fer caure...
Per no fer caure, perquè després queda el pilar.
Queda el pilar al mig.
És preciós, aquell és molt maco.
És impressionant veure, jo fa temps que m'hi vaig aficionar, i recordo de fa anys com van carregar el primer castell, bueno, era impressionant veure ja un castell de 10 i ara ja és una cosa més natural.
Més natural.
No sí, fa sí, sempre, però no.
Són pocs que el poden fer. Evidentment, aquests que hem dit, aquestes colles que hem anomenat, que són les de divisió d'honor. Mm-hmm. No, aquest poble estava bé. Mira, tenen la seva colla de castellers i ells la defensen i s'entrenen i mira... Mm-hmm. Més, ja ho diuen, els nostres castells són una mica més...
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, és clar, per allà on es troben estan...
Humils, una mica més humils, posem-hi, però bueno, mira,
de
no,
fet,
ja
estan a la zona castellera,
sí,
clar.
Sí, sí,
tot
sí,
i que ara que els castells s'han expandit molt.
Sí, però també en tenim aquí.
Aquí tenim els marrecs de Salt, tenim els de Castelló d'Empúries, hi havia un grup a la Jonquera, que no sé si encara hi és.
Sí, sí, els de Salt, els de d'aquí d'Empúries, de
Castelló d'Empúries,
i ja has dit, sí, sí, no, s'ha expandit molt.
Mm-hmm. Tot i que, esclar, sempre s'ha concentrat més el que és casteller
a
la zona de Tarragona.
Tarragona.
Clar, aquí...
La Tarragona és allà, és el nucli, el fort.
Mm. I de fa uns anys s'ha tornat molt mediàtic perquè abans tampoc és que coneixéssim molt aquí el que era el món casteller,
no,
sí,
sabíem
qui eren.
Sí, sabíem, però...
Però, esclar,
bueno,
tenen un programa fix a la televisió,
sí,
les diades són retransmeses en directe...
Sí, per ràdio,
Sí.
Se'ls transmeten en directe per ràdio...
La xarxa i TV3 els fan conjuntament...
Sí, sí, les televisions també, TV3 també els adon, i bueno, ja...
De fet, hi ha aquell...
Se'n parla molt i molt.
L'actor, en Biel Duran, que havia estat casteller de la colla de Minyons de Terrassa, que és el que sol fer, les transmissions sempre sol estar allà amb el micròfon,
allà...
fent entrevistes en els protagonistes
del castell.
Sí. Molt bé, doncs...
I avui saps on va, avui?
Sí, senyora.
Avui fa... perquè ja jo vaig dir que aquest any hi havia dos especials. El primer va ser la mina,
sí,
i avui fa l'altre especial. Mm. Avui va al monestir de Sant Daniel de Girona.
Sí, senyor.
Un monestir molt maco.
El monestir de Sant Daniel, de monges benedictines.
Benedictines, sí.
Que el juny del 2013 va celebrar el seu primer mil·lenni.
Sí, són de l'edat mitjana, aquestes... Bueno. Aquest monestir és important, diguéssim, eh? I és molt maco, té un claustre molt maco. I...
Serà curiós veure d'allà on te fa el monòleg, on te fa i com te genia.
A veure com ho enfoca. Jo també tinc una curiositat, a veure com ho enfoca.
No, pot ser doncs, curiós. De fet, recordo que es va fer un...
Serà una mica més seriós.
Sí, un altre programa també, com es va celebrar el primer... Com es va celebrar aquest mil·lenni, que també es va fer un programa especial, un reportatge de com vivien les monges i tot això. Perquè hi ha vegades que aquests llocs són més reacis a que hi vagin, a obrir-se i tot això.
Sí, home, esclar, sempre han sigut molt reacis, han sigut una... No. Unes coses molt tancades, diguéssim.
Bé, és clar que aquest monestir i estaria bé que hi hagués la Sor Lucía Caram.
Ah, oi,
que en trauria molt de suc.
Ostres! Sí, sí.
Amb aquesta monja. Molt bé, doncs estarem també pendents i tot això ho explicarem la setmana que ve, de com ha anat el que és
aquest foraster, del monestir de Sant Daniel de Girona.
Bueno, més programes?
Més programes, mira, te puc dir que t'haig de donar la raó. Mira, no sé, t'haig de donar la raó.
Poques vegades maladons, però bueno, vinga.
Benvinguts a la família, cada dilluns és més dolent.
Tu ho vaig dir-ho, que a mi no m'acabava de convèncer. No m'acabava de fer el pes i...
No vaig poder.
Vull dir, hi ha coses que, mira, que t'enganxen, te quedes allà... i ho mires i, ostres, sembla que sí, però no sé.
Si no potència pas a la Yolanda Ramos, els altres, t'ho juro que...
Bueno, però de moment va fent bons números i de moment està aguantant.
Sí, està aguantant, sí, però ja t'he dit, me la miro, però no, quan me la miro que només penso que en tu. penso... Ja en tenia de raó, Joan, sí.
No, passa jo, bueno, jo... El que fa molt de mal en sèries és el Netflix, perquè
sí,
tenen fotiment. I a mi ja me passa també, no?, que començo a posar una sèrie al primer capítol i al cap de 5 minuts dic, ui, això no anem pas bé. Traguem-ho. I hi ha altres que sí, que t'hi enganxes i acabes un capítol, ja en veus un altre, perquè, esclar, l'avantatge que hi ha aquí és que tens les temporades complertes.
Ah, home, esclar, aquí sí, i te donen tota la temporada. No faran, no faran pas com a TV3, que ens van deixar a mitjan de Nashville. Perquè ara a Nashville el donen a Movistar Plus.
Sí.
Ah, ja et volia preguntar una cosa. Hi ha talls publicitaris aquí?
No. Netflix, això de plataformes de pagaments, aquí no...
No, esclar, penso...
No hi ha ni abans ni després ni d'això. Com, per exemple, si ho mires coses al YouTube, ara sí que tenen publicitat, inclús a vegades te tallen per publicitat. Jo a vegades m'estava mirant alguns reportatges i de cop i volta, bum, te surt una publicitat, penses, ostres, no, ja... El que passa és que tenen alguns anuncis, tenen allò per omitir, saps? Que donen uns 4 o 5 segons i això pots omitir i després pots continuar. Però al YouTube sí que hi ha molta publicitat. Tampoc hi ha publicitat en els que veus a la carta, sobretot de TV3, o hi ha a vegades al començament, pot sortir algun anunci,
però no...
Per exemple, si mires el Foraster, que jo el miro sempre...
No hi ha la mitja part amb
anuncis. No.
Però ara els programes d'Antena 3 i Telecinco a la carta, o te'ls has de menjar amb publicitat o has de pagar, Ja ho saps.
Bueno, de fet, jo segueixo a l'Accidente, aquesta sèrie, que la miro a la carta, i només els anuncis, que és de Telecinco, només els anuncis són al començament. No m'ha passat que...
No t'ha passat.
De moment que hi hagi... publicitat a mitjana, però al començament sí que hi ha. El que sí que hi ha molta publicitat és Antena 3. He vist algunes coses per Antena 3.
Antena 3 és un bombardeig. Tu que ara me suena no es pot mirar perquè és un bombardeig. Mm. És un bombardeig cada moment.
Tu que ara me suena ja ho és en directe. Que
sí, el jurat ha de fer xous, ha de fer coses, i trobo que s'ha tornat un programa força pesat.
Hi ha programes que comencen bé, durant unes temporades estan bé, després volen fer alguns canvis i ho empitjoren.
Mira.
I després van a menys. I hi ha que encara no sé ni com s'aguanten.
Ara han tornat a començar la Voz Kids.
Sí.
I va ser el dilluns, em penso, que van començar. Sí. Jo no m'ho miro, perquè... La Voz ja és un programa que no m'ha agradat mai, la Voz. per començar, i en criatures encara menys.
Clar, en criatures és complicat.
Al principi ho havia mirat, però escolta'm, quan els eliminaven, brama que brama, home, escolta'm, doncs per veure allò.
Per això sabies, l'altre dia escoltàvem una tertúlia si es havia de fer aquest tipus de programes que fossin concurs. Que diguessin, ha de ser la mainada format concurs, d'anar a competir, o hauria de ser un altre format? Més exhibició, per dir-ho d'una manera.
Exhibició, sí. Perquè jo no sé, els pares des del principi ja els han de dir-los, bueno, si us eliminen no fotem cap drama ni res en allà, perquè no passa res, però és igual.
Però costa, clar.
Ja ho sé que costa. I jo en aquells drames vaig plegar de veure la voz Kids, perquè t'he dit que de començament no m'agrada gaire.
No,
i va començar dilluns, i bueno, escolta'm, l'audiència, una audiència a dalt de tot,
sí,
van guanyar.
Sí. També està aguantant, avui escoltava l'altre dia la tertúlia d'en Broc i la Mela, que fan el programa de RAC1, que parlen de programes de televisió, deien que, pel que semblava, no duraria gaire. Perquè, esclar, diu, un programa de cuines és diferent, perquè ho veus tot, veus els ingredients, aquí que allà, però esclar, un programa de cuina que te facin una camisa o te facin un vestit, això no els hi semblava gaire. Ells com pensaven que fan de també tipus de master chef d'aquest programa, però en cuina, no?
Sí.
Amb cosí.
Amb cosí, sí, ja m'ho vas dir, amb cosí, el volen fer.
No, l'estan fent ja.
A on te'l fan?
A la primera,
quin dia?
Penso que és el dilluns, que competeix amb la
voz. Competeix amb la voz?
Sí.
Ara, bueno, dilluns que ve... Si la família no me va bé,
doncs,
ho miraré una mica, això.
És una mica de sàpiga.
No, va guanyar la Voz Kids, eh? Ui,
sí,
de molt.
Clar,
va ser, bueno, una audiència...
Molt bé, Núria, ens queden 4 minuts. Recuperem les portades, que feia dies que no...
Ah, sí, mira, les portades que tenim aquí, que es veu que...
Què passa en el món del cor?
Ui, com està el món del cor, com està?
No sé, sempre està.
Sí, sempre està.
Que bull.
Està bullint l'olla, escolta-me. Mira, tenim la portada de lectures, que es veu que han hagut d'ingressar urgentment a la Teresa Campos per una oclusió intestinal. La van haver d'operar, esclar.
Penso que ja havia...
Sí, ja havia tingut alguna altra cosa, sí, bueno. I la notícia és aquí que les seves filles doncs estan molt preocupades, això no sé si és noticiable, en fi, i que després, és clar, li han anat de seguida a fer costat.
Home, per sortir amb una
això
portada...
Això és noticiable.
Per sortir amb una
la
portada...
La notícia seria al revés, la notícia. La notícia seria, les filles no volen saber
res,
no
volen saber res, clar.
Però això no és cap notícia, en fi.
Però, bueno, les Campos deuen vendre, no?
Home, sí. Després tenim aquí m'has posat una que se diu Corazón, que no sabia ni que existís.
Sí. De tant en tant sempre m'agrada descobrir revistes noves.
Sí, mira, és un descobriment. Que tenim a la Paula Echevarría, que l'han pillados amb en Miguel Torres.
Aquesta Corazón és la revista del que ve del programa aquell que fan Corazón,
a la
una,
de
la Televisió Espanyola. Doncs aquesta és
la
revista de la...
Bueno, doncs veu que los han pillado, les fotos de su cita secreta. Veu que han fet una cita secreta, mira si era secreta aquesta cita, ha arribat a ser tan secreta, que los han pillado.
Han pillado, vol dir
que
segurament els han dit, farem una
cita secreta,
però que sigui un pillado, eh? Que no sigui un posado.
No, és un pillado,
un
esto.
Pillado.
I després tenim dues portades, que és de lo mateix, que, bueno, escolta'm, l'Arantxa Sánchez Vicario...
Ui, està fatal, l'Arantxa.
Fatal.
Li han tret tot, hasta el trofeu es diu que se li han dut.
Se li han dut tot, no té res.
L'ha deixat sense res.
Aquest en Santa Cana l'ha pelat.
Sí,
que
però
ja,
tot, eh?
Que ja li deien que la pelaria.
Sí.
I ella RQR, que
ella estava enamorada, clar, l'amor, ja ho saps,
l'amor
és sec, no?
Sí, l'amor és sec.
Però es veu que, però tot, hasta el trofeu és tot, l'ha deixat, que penses que van a casa no va trobar res, ni per poder sentar-se. Li va deixar.
Doncs és portada a 10 minuts i hola, bueno, hola, mira, l'hola glamurosa.
Compte que algun Salvamé li faran perquè es recuperi un xic,
home,
no?
Home, sí, però ara Salvamé està en vores baixes, eh?
Ah,
però baixes, eh?
Però de calés encara en queda algun, m'imagino, no?
No ho sé,
bueno,
està en vores molt baixes, Salvamé, l'audiència...
Doncs que ho aprofiti.
Sí. No sé si l'audiència és de l'altre dia ho vaig mirar-ho, penso que arribava a 1.600.000 persones, i això és una audiència baixíssima per un Salvamé de lux, que diuen ells, eh? Doncs mira, està arruïnada, està separada, li foten els fills, els trofeus... Bueno,
tot.
Però no deia que tenia tants de cèntims a Andorra, que tenia una...
Sí, això ho deia.
Ho deien, no?
Ho deien, no sé, potser sí que els atén no vol dir res, perquè, esclar, no...
En Santa Cana els hi fotrà.
Els fotrà, però alguna cosa de tenir amagada.
Doncs mira, és el que hi ha. Estem en aquest panorama que segurament que...